L'anàlisi de l'últim partit. L'estat de l'actualitat arlequinada. Sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent. En Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 8:15 del vespre d'aquest dilluns 17 de maig del 2021. Benvinguts al Tribuna Preferent, l'antepenúltim de la temporada. Tornem després d'unes setmanes que entre festius i partits no hem pogut gaudir d'aquest espai aquí a Ràdio Sabadell. Avui torna la tertúlia arlequinada, la tertúlia del Centre d'Esports, en un moment bastant delicat. És cert que la diferència amb la salvació segueix sent d'un punt, però les bales a la recambra es van gastant. Només en queden 3 pel final de temporada. I el cert és que les sensacions d'ahir, doncs home, ens deixen un cos bastant preocupant. Més enllà de les 4 targetes grogues, dels 4 percebuts que van veure la groga i per tant es perdran aquesta visita de dimecres, d'aquí a 48 hores a Santo Domingo, com diem, ens deixa aquest cos preocupant, però mentre hi ha vida hi ha esperança. I, per tant, anem a confiar que el Centre d'Esports Sabadell encara tingui allò, com si, parlant del món de les cartes, un as guardat a la màniga per intentar aconseguir aquesta salvació a la Lliga Smartbank. Benvinguts al Tribuna Preferent, amb el Roger Benet a les vies de so, servidor Pau Vituri, qui us parla en nom dels esports de Ràdio Sabadell. Comencem.
Participa a Twitter amb l'etiqueta TP946.
De la tarda, benvinguts al Tribuna Preferent. Sabeu, per recuperar velles costums, que podeu participar amb aquesta etiqueta TP946 durant la pròxima hora per opinar, per dir la vostra. Avui, atenció al premi, avui és premi gros. De normal tenim marxandatge del Centre d'Esports Sabadell, però de veritat que avui és un premi d'aquells que fa molta patxoca. Us hem preguntat que com teniu el cos, si encara veieu opcions de salvació i de, sobretot, de guanyar aquest dimecres a l'Agrupació Deportiva Alcorcón. El premi d'avui, atenció, 2 entrades dobles per la preestrena del documental Tornar, 10 anys d'Ipurua, que estem preparant aquí a aquesta casa, entre el Roger Benet, el Sergi Garcés, l'Adriana Arroyo i servidor, que estrenem el dia 28, el divendres 28 de maig. De fet, ja sabeu, si entreu a les xarxes socials trobareu l'enllaç, 10 anys Ipurua, que tots els beneficis, tots els diners van destinats a, en aquest cas, al projecte Una de Petits Somriures del Parc Taulí de Sabadell. Però més enllà d'aquesta estrena de divendres, dijous, el dia abans, també farem una preestrena, en aquest cas al mateix Espai Cultura de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, una preestrena en la qual hi haurà tots els protagonistes, o molts dels protagonistes, d'aquell ascens de fa 10 anys a Ipurua, entre jugadors, cos tècnic, directiva. Bé, farem aquesta festa el dijous i avui sortegem 2 entrades dobles per venir amb un acompanyant a aquesta preestrena. Va, som-hi, entrem en matèria, que avui la cosa em sembla a mi que estarà mogudeta. Pedro Salado, què tal, com estàs?
Molt bona tarda.
Company fotògraf, que a més diria, vas estar in situ a la nova Creu Alta?
Sí, vaig estar fins al minut 65.
I què tal, el cos, allà en directe a l'estadi?
Mira, t'he de dir, i més d'un company que ens està escoltant ho sap, que el dia de Marbella jo estava molt tranquil i els inputs eren molt positius i vam guanyar, i ahir vaig enviar un missatge per un grup de WhatsApp dient les sensacions d'avui no són bones i lamentablement es van confirmar. Les sensacions, veient el partit, crec que, bueno, crec que tots estarem una mica d'acord en que es poden guanyar per qualitat, es poden guanyar per pressupost, però mai, mai, mai es poden guanyar per actitud. I ahir, personalment, vaig trobar a faltar aquesta actitud que ens va fer puntuar davant el Mallorca i el Rayo Vallecano, per exemple.
Héctor Roger, què tal, com estàs? Bona tarda.
No sé si... Bona tarda, Pau. Ara sí. Alguna cosa?
Millor per això que ahir o no? Més animat o no?
Bueno, és progressiu. Bueno, encara estic bastant emprenyadet, però bueno, va baixant a poc a poc.
Doncs això s'ha de donar la volta ràpida, que tenim un partit d'aquí a 48 hores. Ens acompanya també el...
Sí, no, jo la meva vida...
Digues, Héctor.
Perdona, dic que la meva vida aquest any és molt una muntanya russa. Molts cap de setmana emprenyat, va baixant el soufflé i el cap de setmana un altre cop va més esperançat i content.
Saludem també...
Ara tenim pocs dies perquè baixa el soufflé, però a veure si podem aconseguir.
aviam, tant de bo. Saludem també per telèfons, ens acompanya el Vicenç Hernández. Què tal, Vicenç, com estàs? Bona tarda.
Gràcies per convidar-me.
Com tens el cos, en aquest cas?
Doncs, bueno, crec una miqueta millor que ahir, sí, una miqueta millor que ahir. Tampoc costa massa, tindre el millor que ahir, però bé, una miqueta millor, sí. Han estat absolutament de xoc i per perplexitat absoluta encara, però sí, una mica millor i una mica més animat després dels resultats que va haver ahir, la veritat.
Això us volia preguntar, d'entrada. Es veuen les coses diferents després de la victòria del Mallorca i del Leganés contra l'Alcorcón i el Logroñés, respectivament, o no millora, evidentment, el panorama a nivell de puntuació sí, perquè la cosa segueix igual, però és d'aquelles vegades que dius tant fa que faci el rival, o com ho veieu?
M'ho preguntes a mi? O...
Vinga, va, ja que és tu el tema, Vicenç, sí, digues.
Vale, doncs, home, a veure, la veritat és que la premissa de la que has de partir sempre tota la vida és que si tu no fas la teva feina, els altres ja poden fer el que vulgui. És a dir, lo primordial, l'essencial, el més important és que tu facis la teva feina. Si després, escolta, mira, no has fet la teva feina com no la van fer ahir i els rivals t'acompanyen, els rivals t'ajuden, doncs fantàstic. Però és evident que els altres poden fer tot el que vulguis, però si tu no estàs al nivell que has d'estar i no fas el partit que toca i no tens l'atenció i l'actitud que has de tenir, els altres poden perdre tots els partits del món que tu ara mateix perdries la categoria. Per tant, home, una mica més animat sí, perquè veus que malgrat el desastre que vam fer ahir, doncs continues més viu que mai o continues igual de viu, però per una altra banda molt preocupat pel que vaig veure ahir, la veritat s'ha dit, molt preocupat.
Pedro, tu que parlaves abans també d'un tema actitudinal amb C, en aquest cas.
Sí, malgrat el partit d'ahir, seguim depenent de nosaltres mateixos i crec que ja fa setmanes, ja fa setmanes que tinc jo apuntat al calendari el partit davant del Corcón, dinàmiques molt similars, els equips de baix no acaben d'arrencar, nosaltres semblàvem que havíem agafat embranzida després de guanyar alguns partits de casa, però... La destrampada, sobretot ahir davant a casa, aquesta dinàmica positiva que et deia, destrampada de perdre 0-2 contra un rival, que sí que s'hi jugava cosa, s'hi jugava certament materialitzar ja la permanència, encara que tenia ja molt difícil puntejar amb la zona baixa, però mai s'està finançant en aquesta categoria. Més el què va ser el com, no? Però al final tens un partit que és catalogat 100% de final aquest dimecres, o faixa o faixa, i guanyes el gol a Beas, també. I és que podem marcar que la permanència serà molt, molt, molt optimistament. Amb 47, però crec que amb 47 nosaltres ja fem. I amb 48, que ja no podem arribar a 48, ens salvem. Per tant, hem d'anar a fer el 3-3, sí, com sigui.
Héctor?
Jo sóc la part negativa. Jo ho veig molt negre. Ja fa bastants setmanes que ho veig bastant negre. Els partits del Rayo i el Mallorca em van canviar una mica la idea. Però per mi van ser vides extres. Perquè després vas a Oviedo i fem el partit que fem. I ahir ja ho vam veure tots. I ara el Corcón és un equip que ens competirà molt. Que és molt competitiu, és molt dur. I jo l'equip el vaig veure ahir la setmana passada veig bastant complicat que surti bé la cosa demà. Espero més que ningú equivocar-me totalment, però les meves sensacions són aquestes.
Vicenç, no sé si heu fet aquest exercici, o tu en concret, però també us preguntaré a la resta, no? de reflexió, de per què va succeir el que va succeir ahir a la Nova Creu Alta. Dèiem aquí a la ràdio que havia estat un malson, en tots els sentits, eh? Ho atribuïu a alguna cosa o...?
Jo la veritat és que encara ara, a les 7 i 40 minuts de la tarda d'avui, encara no entenc què vam fer ahir. Jo soc de les persones que encara no entenc quin partit vam fer ahir, amb quina actitud, amb quina mentalitat, de quina manera es va sortir a jugar contra el Tenerife. Compte que jo li reconec els mèrits al Tenerife, eh? És un equip defensivament brutal, és un equip superordenat, és un equip molt difícil de jugar, eh? Compte, eh? És a dir, aquí hem de tenir en compte també els mèrits del rival, eh? Que hi són. Jo no els nego, en absolut, eh? El Tenerife és un equip molt, molt fumut de jugar, perquè és un equip que es defensa molt bé, la veritat sigui dita. Però la nostra actitud, no sé si dir-li actitud, o la mentalitat, no sé, o vam sortir molt espantats, o vam sortir molt pressionats, o vam sortir, no sé, amb la por al cos, no sé com dir-ho, perquè parlar de que en aquest Sabadell li falta actitud, és que a mi em costa dir-ho això, és que fins i tot em costa pronunciar aquestes paraules, perquè si alguna cosa té aquest Sabadell, és actitud. Si alguna cosa té el Sabadell Antoni Hidalgo, és actitud. Això no es pot negar, és a dir, poquíssims, però no dir gairebé cap, és el partit que tu pots dir, ostres, avui hem anat caminant pel camp, avui ens hem arrossegat, avui l'equip no volia. No, per això mateix, jo crec que sóc un dels molts socis seguidors del Sabadell que encara no entenen què va passar ahir. No passàvem a mig del camp, el xut més seriós que vam fer va ser el minut 92 de la segona part, en un partit en què t'estàs jugant literalment la vida, en un partit que si el guanyes haguessis donat un pas de gegant, haguessis pogut anar al Corcón amb un altre... d'una altra manera, una mica més tranquil dintre de la necessitat, eh? No ho entenc, és que jo sincerament encara no ho entenc. Jo criticar aquest d'aquí perquè li falta actitud, ostres, és que a mi no, és que no em quadra, és que no em surt, és que jo no... Per això et dic que jo encara no entenc què ha passat. Jo no puc respondre a què creus que li ha passat al Sabadell? Doncs no ho sé. Em puc ajudar molt poc en aquest sentit. Jo és que no entenc encara què li ha passat al Sabadell, què li va passar ahir. Jugadors absolutament irreconeixibles, amb un baix to, amb un ritme baixíssim... No sé, la veritat és que no sé què dir-te. Jo no, suposo que, insisteixo, eh, bona part vull creure que és per mèrit del rival, que el rival ens va maniatar, ens va lligar, ens va prohibir o ens va, no sé, limitar totes les sortides possibles que podíem tenir, perquè si no encara, jo encara ara ja et dic, no ho entenc. És una perplexitat absoluta, perquè jo el Sabadell que vaig veure contra el Rayo, el Sabadell que vaig veure contra el Mallorca, ostres, veies la cara dels jugadors i veies tensió, veies nervis, veies intensitat, veies que l'equip estava endolladíssim. Que si haguessin jugat 3 dies seguits, aquí la gent no ens marquen un gol ni en broma, perquè estàvem, no sé, a tope, no? I jo ahir això no ho vaig veure. No ho vaig veure enlloc, vaig veure uns jugadors desfondats. I el que més em preocupa és que al final del partit vaig veure un equip desquiciat, un equip que no sabia ja per on tirar, que no sabia per on sortir. I això realment és el que més em va deixar preocupat, més enllà del resultat, que per si ja et deixa preocupat, evidentment, no? Però em va deixar preocupat això, les males sensacions, la sensació de que, ostres, aquest no és el Sabadell que jo vaig veure fa 15 dies.
Jo crec que
han canviat, sí. Han canviat.
Jo crec que és una reflexió compartida, no? Que al final és cert que el resultat és molt dolent, i més en les alçades de temporada en les quals ens trobem, que la diferència amb el descens, insisteixo, amb la salvació, perdó, segueix sent d'un punt, però... clar, a l'hora de buscar arguments la cosa baixa, no? Arguments que ens permetin creure en la salvació després de veure el que vam veure ahir, doncs costa, és un dia d'aquells d'intentar fer un reset però d'aquells ben ràpids. Us pregunto també vosaltres, a Pedro, Héctor, difícil, no? Perquè al final si una cosa té Antoni Hidalgo és un missatge de convicció que de vegades en moltes ocasions l'hem vist aquesta temporada plasmat, en els seus jugadors. Hi ha canvis que això no ho van veure.
No, jo crec que també és
pot... ahir...
Digues, Pedro.
Jo crec que fins i tot es pot veure a un excés de motivació per part dels nostres jugadors, de saber que no podien fallar, de saber que era un partit important, que venia d'això, dos bons resultats a casa, que No dic excés de confiança, ni molt menys, perquè precisament crec que l'Antoni Hidalgo, com tu deies, és molt conseqüent amb el seu discurs, no? De vegades passa que jugant, la teva proposta, el que et demana l'entrenador, la primera passada no surt, la segona vegada tampoc surt, estem en una situació complicada on qualsevol error es pot penalitzar moltíssim, i llavors el jugador... és possible es produeixi aquests nervis, aquesta precipitació, no? I a partir d'aquí et marquen el primer gol, t'angoixes, dius, ostres, el rellotge corre en contra meva, vaig perdent, és un rival que a priori li he de competir el partit, i això et genera, al final és el que et passa, no? Al final et genera una frustració i acabes perdent, bueno, això, doncs els papers, però és tot producte de que tu intentes i no t'acaba de sortir allò que tal vegada t'estava sortint darrerament.
Héctor?
Bueno, jo crec que jo contradiré una mica el Vicenç, perquè jo no crec que el Tenerife fes el partit de la seva vida. És un equip que portava 9 gols, si no m'equivoco, en 10 desplaçaments, feia com portava un gol en 5 partits, nosaltres portàvem 4 o 5 mesos sense perdre a casa, s'ajunta tot i és una mica... ens va explotar la cara perquè ningú s'ho veia venir. I a mi em preocupa una mica que al final del partit Hidalgo em va donar una mica la imatge com si estigués una mica com perdut, no sé si és la paraula, quan està parant amb en Ramis, que no sé, que sembla que es discuteixi una mica, el veus com que està una mica com el dia de Màlaga, que també li ha passat amb en Pellicer, que veus que se'n va amb ell, que es mig discuteix, i és una imatge que a mi em genera, no sé com dir-ho, però no dubtes, però dius, ostres, aquest tio és el nostre emblema, i és la tranquil·litat, la calma, la paciència, i el veus com una mica que dius, ostres, que se m'està acabant el temps, a veure què passarà. Jo confio plenament en Hidalgo, però és el que deia abans, és molt complicat. No vol dir que no es pugui fer, però és complicadíssim. Bueno, tots això ho sabem.
Sí que és cert que en aquest cas crec que li reclamava Ramis que els seus jugadors, o un jugador en concret, es va posar davant d'un servei de falta ràpid, em sembla... Sí, coincideixo que és un gest de desesperació en aquest final de partit.
Sí, però són coses que jo crec que s'ha acabat el partit, ha espitat, estem a segona, com tots sabem, quan algun equip es posa per davant, això passa. Els últims 10 minuts de partit de tots els partits són terribles, es para el joc 40 vegades, i quan ho fem nosaltres, que perquè també ho fem, doncs mira, és una cosa de l'esport, passa que aquest any ens ha tocat més patir-ho. Però el que vaig dir és que la imatge aquesta que em va donar Hidalgo, no ho sé, segur que es reposarà i estava afectat per la derrota més que ningú, perquè ho sent i ho pateix més que ningú, segurament, però ja et dic que s'ha de fer un canvi de timó, i jo això que deia dels 47 punts no sé si serà bastant, perquè tenim els averats, un punt, que són dos, perquè tenim l'averats perdut amb Castellón i l'Oronyes, o sigui que farem espelmes.
Sí, he dit amb això que amb 47 nosaltres li faríem i per culpa dels averats, però amb 48 no. 48,
no. Ara hauran
de ser 49.
Sí, no arribes, és a dir...
Exacte.
És a dir, amb 49 et salves.
Seguríssim.
Seguríssim, perquè al final guanyes al Corcón, segur, ja és un que avances i al Castellón ja...
I els enfrontaments directes allà,
sí,
és una barbaritat,
sí.
I que trobo lamentable per part de la Lliga,
sí,
que
sí.
Només fixi a unificació d'horaris les dues últimes jornades, quan a partir de la jornada que vam acabar ahir ja hi ha enfrontaments directe.
Demà mateix, sí.
Que depenen, o sigui, que et defineixen una temporada sencera. Vull dir, el Sabadell juga a les dues contra el Tenerife i hem d'esperar a les 10 de la nit que acabi un Mallorca al Corcón per saber on estarem. Quan el Corcón i el Sabadell estan jugant absolutament el mateix. Això ho trobo lamentable. Però és que la jornada entre setmanal també és el mateix. Hi ha partit dimecres, dijous i dimarts, dimecres i dijous. Amb els mateixos objectius. I unifiquem les dues últimes, bueno, i allà és ara què passa. No ho trobo coherent.
És molt estranya, eh? Aquesta jornada intersemanal, que sigui l'antepenúltima, és molt estranya. Vull dir, el calendari, evidentment, ha estat el que ha estat, eh? El calendari, les dates, la pandèmia, però és molt estrany que una antepenúltima jornada vagi entre setmana, perquè al final això provoca que hi haurà equips... No és el cas del Sabadell, però els que juguin demà, que tindran pràcticament una setmana per preparar aquesta jornada unificada de dilluns, i d'altres que tindran 4 dies mal comptats en aquest cas. Va, anem a copsar també com està l'ànim entre l'afició arlequinada a les xarxes.
Què diuen els arlequinats a les xarxes socials?
Per cert, us aviso ja els tres, Vicenç, Pedro, Héctor, que podeu anar traient allò la llibreta i apuntar coses al voltant de... Ara que heu tret el tema de la Lliga, que després us preguntaré també pel tema del públic. Si voleu rajar, com se sol dir, serà el vostre espai i serà el vostre moment. Abans, missatges que ens arriben amb aquesta etiqueta TP946. Ens diu el Toni Pacheco, fotut, però s'ha de seguir lluitant fins on ens deixin les matemàtiques. El Juanfran Lara, igual que han arribat dues derrotes en un moment que no ens esperàvem gens, després de dues victòries on l'equip ho va deixar-ho tot, pot arribar una victòria balsàmica. Estem només a un punt de la salvació, però diu que crear una ocasió de gol ens costa Déu i ajuda. El David Zamora, necessitem contundència al darrere i mobilitat a dalt. El partit és de 90 minuts i hi ha 5 canvis. A deixar-s'ho tot, creure que podem i executar-ho al camp. Endavant Sabadell, ens diu el David Zamora. L'Enric Lozano, hem d'apretar com mai, ens hem de deixar la pell fins al final. Cal fer entendre a tota la plantilla el que significa la samarreta arlequinada, l'esperit de Marbella i Olot al cap. El Roger Capella, seguim tenint opcions de carambola perquè estem a un punt de la salvació, si no juguem com ahir ens podem salvar. El José Antonio Martín Utrera, som el Sabadell, sempre anem pel camí més difícil, però ens en sortirem més que mai. 3 partits per un somni. Ens diu també en aquest cas Llebet Bosch que aquest equip no sent els colors, tret de molt pocs com Macai o Aaron Rey, que apenas mai el treu, si no es guanya dimecres dient, no tenim intensitat, ahir vaig veure l'Alcorcón i ens guanyen en tot, les 4 targetes, ara també en parlem d'això, 3 eren provocades expressament, menys la del Néstor Querol, i el Manel ens diu que no hem de tirar la tovallola, que està clar que aquest dimecres no podem repetir un partit com ahir, molts ànims, que som al Sabadell i ens toca patir fins al final, però ho podem aconseguir. I el David Brígido, complicat creure ara, però si fos fàcil no seria el Sabadell. La millor notícia és tenir un partit entre setmana per recuperar sensacions. Continua la confiança en Hidalgo, passi el que passi. Va, m'agafo algun dels arguments que ens comenten amb aquesta etiqueta TP946. Els apercebuts, ara sancionats. Capítol interessant, va donar de si ahir, perquè sí que és cert que nosaltres vam posar molt el focus en aquesta acció de Stoikov. Per mi encara, dia d'avui, incomprensible. Per mi més greu que les altres... Això és opinió absolutament personal, eh? Per mi més greu que les altres 3. A partir d'aquí, obro el terreny. Per cert, m'has passat una foto, diria Pedro, de punts, eh? Dels apunts per comentar. Sí. Va, dispara tu, vinga.
A veure... Jo sóc del parer del que un jugador professional mai buscarà borrar-se. Val? Mai buscarà borrar-se perquè al final és la seva feina. Parlant de que a ells els hi va el sou, a la majoria els hi va el sou, a la majoria els hi va l'honor de que no figuri pas en el seu currículum un descens de categoria, a ningú li agradaria. Val? Per tant, que tenim 4 bases, és igual, tindrem 4 jugadors que ocuparan la seva posició, que estaran conscients del que ens estem jugant, que tindran la sort de defensar la setmana del Sabadell en una final, perquè no deixa de ser una final, i que hauran de fer-ho el millor que puguin. Jo crec que sí, a un jugador, per part meva, no li pots recriminar absolutament res. Si s'ho deixa tot, si els 90 minuts ho ha fet tot, si ho ha fet tot, tu pots perdre 5-0, 7-0, pots perdre lligues, campionats, pots baixar... Ostres, però si tu deixes tot, l'afició i el Sabadell, jo considero, no és pas tonta.
Vicenç, va, que fa una estoneta que no et pregunto.
Bé, a veure, jo després de... En calent, En calent. Després de veure aquestes targetes grogues i com en qüestió de minuts van començar a caure com fites l'ominó. Aquest tampoc. I clar, el primer que penses és, ostres, aquí la gent s'està esborrant, directament s'està esborrant perquè veuen la guerra que ens espera dimecres, el partit que estem fent avui i la sensació és que realment algú s'estava esborrant. Ja. Ostres, després més en fred, pensant una mica millor, ostres, jo... algú pot assegurar 100% o pot dir i quedar-se tan fresc que Alec Hernández s'ha esborrat? Que el Néstor Querol, que fa 2 dies... va renovar pel Sabadell per la propera temporada, s'ha esborrat? Ostres, jo crec que això és molt dir, És molt dir. I sí. Jo entenc, Entenc que, insisteixo, en calent penses, ostres, aquests s'han esborrat tots, no? O sigui, que pots dir qualsevol animalada, no? Però pensant-ho més en fred, dius, ostres, jo l'Edgar Hernández, no, l'Néstor Carol, i jo és que no em puc creure mai a la vida, és que no m'entra al cap que aquests dos jugadors s'esborren. Jo estic convençut que quan va acabar el partit li van donar moltes bones moltes amb aquella targeta i segur que estan profundament arrepentits d'haver perdut els nervis d'aquella manera. Cas de Stoichkov. Doncs bé, aquí ja suposo que és obrir la caixa dels trons. Suposo que és obrir la caixa dels trons. Aquí suposo que el club de fans Stoichkov, que és un club de fans militant, vale? Doncs, bueno, no és popular dir que Stoichkov es va esborrar. Jo, Vicenç Hernández Morales, soci del Centre Esports Sabadell fa més de 20 anys, et dic que Stoichkov es va esborrar. Això ho dic jo amb tota absoluta rotunditat. Es va esborrar. Tinc la sensació de que aquest senyor està fart d'estar al Sabadell. La sensació, que n'està fart del Sabadell, dels companys que té, de la situació en la que està, i que aquest senyor va dir, escolta tu, a sobre que me'n vaig al Corcón, que ja tinc bons amics, saps què, dimecres anem a descansar. Sé que el que estic dient és molt greu, i molt probablement no sigui així, segur, molt probablement. Però la sensació que jo tinc passades les hores, dels diversos casos que es van donar de targetes que comporten sanció, comporten no poder jugar, a mi la de l'Stoichkov em pica moltíssim, em cou moltíssim aquesta droga. Som mal pensat? Doncs probablement sí que ho soc, però vaig veure un Stoichkov com molt emprenyat, molt fart, de dir, escolta, mira, aquí us quedeu, saps? Aquí no hi ha ni Cristo que Gotin va passar endavant amb cara i ulls, aquí no juguem a res, aquest partit és un desastre, aquí us quedeu. A mi m'ha donat aquesta sensació. En canvi, la sensació que a mi m'ha donat amb el Néstor Carol i l'Edgar era de desesperació en el sentit de estic patint com un animal, això se'ns està escapant, em sap greu el que està passant i jo he perdut el cap perquè és que jo no puc suportar aquesta situació, en el sentit de, hòstia, és que em sap molt greu el que està passant. L'Edgar es menjava l'àrbitre, però se'l menjava en un sentit de dir, hòstia, no ens facis això, no em pots deixar de pitar aquesta falta, ens estem jugant la vida. No, no és la mateixa groga la d'un que la de l'altre. L'altre és que, mira, no, n'estic parat tots vosaltres, foto la falta aquí al mig, encén la groga i aquí us quedem. A mi em va donar aquesta sensació, I segurament que qualsevol persona que hagi jugat a futbol, no hi he jugat jo, evidentment, em dirà, tu no en tens ni idea, calla, això no té cap mena de raó. Doncs possiblement, no dic que no, Però a mi la sensació com a aficionat de grada, com a soci de fa molts anys, és que aquest senyor va dir, aquí us quedais.
A mi em fa la sensació, ja et dic, a títol personal, que en el cas d'Edgar i Néstor, pel minut i per les circumstàncies, has d'anar amb un extra de compte que en tenim quatre, que et pots perdre el següent. Però insisteixo, a mi no em va agradar gens la puntada de peu que va fer Stoichkov al jugador del Tenerife en una zona del camp transcendent.
Perdó, disculpa'm, però saps la diferència? Que amb aquests jugadors, amb l'Edgar i el Néstor, els estàs tocant el menjar de casa seva. Els estàs tocant el seu contracte. Els estàs tocant el club que els està pagant i els estàs tocant un compromís amb una samarreta. I això et pot portar a desquiciar, això pot portar a perdre els nervis perquè la frustració de estem fallant, ¿vale? Això és un escenari. Edgar Néstor és un escenari. L'escenari de l'Stoichkov és en dues setmanes jo no estic aquí. Ja us ho fareu. A mi em va donar aquesta sensació. Insisteixo, probablement m'equivoqui. A part de ser un senyor que és el millor jugador que tenim a la plantilla, sens dubte, una qualitat brutal. Jo no li nego. Però aquest senyor fot un mes que no rasca bola. No rasca bola. I el camp de l'Oviedo va ser un despiporre de passades dolentes, a pilotes perdudes, no lluitades, de passades absolutament incoherents d'un senyor que se li ha d'exigir 10 vegades més, perquè és un senyor que en sap molt, que té una qualitat brutal i que és el millor jugador que té aquesta plantilla. I amb aquest senyor se li ha d'exigir moltíssim més. I de moment el senyor Stoichkov ja fa 2, 3, 4 partits que ni està ni se l'espera. I ahir suposo que ahir va dir, senyors, hasta aquí. Aquí se queden. Jo és la sensació que tinc. Per mi no són iguals les grogues d'un sentit i les grogues de l'altre. Insisteixo, em puc equivocar i puc destapar una caixa dels trons i molta gent em tirarà un camió per sota, Però jo la meva sensació és aquesta, tio. Ja fa molts anys que estem seguint el Sabadell, muchos tiros pegados, aquestes situacions per desgràcia les hem viscut sovint, i què vols que t'hi digui, tu? Jo la sensació és aquesta.
Deixa'm preguntar-li a l'Héctor, també. Què em pensa del tema?
Jo crec que la talla de Stoichkov és una cagada, parlant malament i ràpid, però crec... Jo no disculpo ni molt menys a Néstor i Edgar, ni molt menys. Per què? Raó de més, Stoichkov té 4 targes, estem fotuts i estem avall. Tu estàs amb 4 targes, tant el Néstor com a l'Edgar. A l'Edgar només sortir, li fot una empenta al defensa quan salta, els 30 segons està al camp. O sigui que disculpar a uns i culpar als altres em sembla bastant, no sé la paraula que estic buscant. Jo crec que els tres es fan malament el que fan. Stoichkov, coincideixo amb que porta 3, 4, 5 partits que està bastant fluixet, les coses com són, i que pot ser que s'hagi dit prou perquè deia que estic amb aquest equip, que no m'arriben pilotes, que no puc fer res. Però arropar-se això per disculpar les altres, jo crec que la de Grego és l'única que és perdonable, que és una contra, que pel que sigui xoca amb el davanter i ja està. Ja. Però pel que deies tu, Pau, minut 90, estem avall, estem tots amb el percebut de sanció, a l'estoi que no pots jugar, tingues cap, tens 34 anys i 33 anys, no vagis a protestar i a xuxar l'àrbitre quan saps que et poden treure un atac i perdre el partit també. O sigui que per mi, potser no són iguals, però cap és disculpable.
Va, tanco la caixa dels trons. Fem una aturada per la publicitat i després us pregunto, vosaltres, va, farem d'entrenadors. Ja que tenim tantes baixes en atac, aneu pensant, amb quin trident sortim contra l'Alcorcón o si canviaríeu alguna cosa. Fins ara.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Guanya marxandatge oficial del Centre d'Esports opinant a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Seguim en directe aquí a Ràdio Sabadell, al Tribuna Preferent, fent tertúlia avui amb el Pedro Salado, amb el Vicenç Hernández, amb l'Héctor Roger, al voltant d'aquesta derrota d'ahir del Centre d'Esport Sabadell, 0-2. Us ho hem dit al principi, podeu seguir participant amb aquesta etiqueta TP946, Premi dels Grans, insisteixo. Dues entrades dobles sortegem avui entre tots els comentaris per la preestrena del documental 10 anys d'Ipurua a l'Espai Cultura, el pròxim dijous, el dijous 27 de maig, millor dit. Entre tots els comentaris sortejarem aquestes dues etiquetes, aquesta preestrena que farem amb molts dels protagonistes d'aquell ascens recordadíssim que està a punt de complir ja 10 anys a Ipurua. Tu, Pedro, hi seràs, no?, el dijous, em sembla? Em sembla a mi?
Sí,
ja hi serem. Tu, mira, deixa'm sortir-me una mica del guió, però... Clar, ara que fa 10 anys ja, d'aquella fotografia que vas immortalitzar de Marc Fernández, molt record, suposo.
Sí. Sí, allò va ser un punt de partida a nivell professional, certament. Va ser un punt d'inici per una generació sencera de veure el Sabadell en futbol professional, i personalment va ser un punt de partida a nivell professional, també.
Doncs, si voleu estar amb el Pedro el dijous, aquesta preestrena, ja sabeu, etiqueta TP946 i sortejarem en les pròximes hores dues entrades dobles per vosaltres i per qui vulgueu, amb qui vulgueu venir acompanyats per veure aquesta preestrena del documental 10 anys d'Ipurua, que em sembla que l'Adriana Arroyo i el Roger Benet, que els tinc a l'altra banda del vidre, tampoc es perdran en aquest sentit. Va, que estàvem fent d'entrenadors. O volia que féssiu d'entrenadors. No hi seran a Santo Domingo ni Néstor Querol, ni Stoikov, ni Edgar Hernández. Això en punta d'atac. Però és que tampoc hi serà Grego Sierra al darrere. I veurem com arriben els que van acabar més tocats en aquest sentit. Va, ja que hem acabat abans amb l'Héctor, vaig amb tu un altre cop. Fes-me la teva porra. Amb qui sortim?
Jo tinc una pregunta abans de fer-te la porra. Sabeu si hi ha algun problema amb l'Adri Cuevas?
Amb l'Adri Cuevas va acabar tocat en aquest sentit, però no tenim més constància. Ara, si no, l'Adri que em corregeixi, si no, que el tinc a l'altra banda. Va acabar carregat, però no tenim constància.
Durant el partit vaig veure que tocava massa les bores amb l'esquerra. Fotia passades en llarg amb l'esquerra, tocava molt amb l'esquerra. la toca bé, però va fer com tres o quatre passades llargues, que podia fer una dreta, i la va fer a l'esquerra. Dic que no tingui alguna càrrega, alguna cosa, i és, això és clau pel meu equip.
Mira,
jo, sincerament...
Mira, saps què, Héctor? Espera un moment, que el tinc aquí, i ens traurà de dubtes ell mateix. Estava amb el casc posat de la bici per marxar a casa.
Però literal, eh? Hola a tothom per aquí.
Què li passa, Adrià? No,
que ja
passa
alguna cosa, o no? Ara citaves que jo sàpiga res en concret, eh? O sigui, el que de fet diria que va acabar amb molèsties és precisament a l'esquerra. És a l'acció prèvia del xut de Néstor Querol amb la dreta, un dels pocs xuts que vam tenir ahir a la segona meitat i en tot el partit en general. I sí que és veritat que en el moment ens sorprenem allà a l'estadi perquè posa la mà a la cama i sembla com si hagués tingut una estrabada muscular. Però que sapiguem, més un ensurt, una càrrega, com deies, excessiva, que no pas una lesió que hagi de provocar-li perdre's més partits. Tant de bo que no ens equivoquem i que no hi hagi males notícies, però del tema de l'esquerra que comentàveu, diria que no hauria d'anar més.
Amb qui juguem dimecres? Va, ja et deixo marxar.
Ah, sí, que sobre marcada.
Ja que vols entrar aquí a l'estudi...
Sí, la pregunta quina era?
Amb qui sortim en punta d'atac el dimecres?
Amb qui crec que sortiran?
Mitjat puntes i el punta.
Però la pregunta és, qui crec que sortirà o qui posaria jo? O sigui...
Què vols respondre?
No, el que tu em diguis.
Vinga, va, qui posaries tu?
Aquí. Guru per davant, segur. I jo apostaria per Eber d'inici en una posició més natural seva, però menys habitual aquesta temporada. I aquí el tercer em balla una mica, però potser tiraria fins i tot a donar-li l'oportunitat a Aaron Rey, que és veritat que ha estat una mica com el Guadiana, ha tingut moments quan ha jugat d'estar fi i d'altres que ha desaparegut bastant, però jo li donaria l'oportunitat.
Vinga, va, doncs, ara sí que et deixo marxar. Gràcies.
Marxo, que tinc el casc a la mà. Fins ara, companys.
Demà a les dues, l'Hotel Suís amb l'Adri, amb la prèvia, eh? Demà escoltem ja els entrenadors, en Kela i Antonio Hidalgo, coses de les jornades entre setmana. Héctor, va, que t'hem tallat, perdona.
Vinga, jo apostaria per un mig del camp amb tres, amb Amunda, Adri i Boniquet. Això... de base. Avui, dimecres hi ha molt partit. Crec que a l'equip li falta molta vegada més consistència al mig i que hi ha molt espai amb la davantera. I al davant, pues sí, al davant no ho tinc tan clar. Entre Eber, Aaron, Guru, no ho sé, o Juan, inclús, no ho sé.
És que no queda molt més. També et dic que no queda molt més, eh?
Tenim baixes, però jo crec que si alliberes una mica el Boni de feina més defensiva, de construcció inclús, guanyes molt. I potser la velocitat del Juan i el Guru, no ho sé. Això ja us deixo a vosaltres.
Mira, però... em deia l'Adri que també li agradava aquesta opció, per via interna dels tres migcampistes al camp. Vicenç, va!
Bueno, jo parteixo de la base que el partit de dimecres anem a la guerra. Anem a la guerra, a un camp que és complicat i davant d'un rival que és l'Anquela, un entrenador com és l'Anquela, que és un tio ja molt experimentat, gato viejo, i ens coneix a la perfecció. És un partit on anem a la guerra, on s'ha de posar la cama, on s'ha de rascar i on s'ha d'anar a mossegar. I partint d'aquesta base, el de perfil de partit que ens espera, que és una finalíssima, absoluta, allà ha d'anar un futbolista que faci precisament això. Foti la cama, no s'arrugui i vista al frente. I a partir d'aquí, doncs, els jugadors que compleixin amb aquest perfil, doncs benvinguts siguin. Quins jugadors per mi compleixen aquest perfil? Doncs Eber Pena, indiscutiblement. Jo crec que Eber Pena ha de jugar sí o sí o sí. Tampoc és que entenc massa la seva desaparició últimament als 11. No entenc massa, perquè venia de fer molt bons papers, però en fi. A partir d'aquí, Guruceta, home, no és que sigui un golejador extraordinari, molt menys, però es trenca la cara, aquest nano ho dona tot. Per tant, és un jugador que té un perfil, per mi, correctíssim per jugar aquest partit. I a davant, doncs, bueno, aquí tens Aaron Rey i Juan Hernández. Bueno, doncs, mira, Juan Hernández no és tant de la meva devoció, no ho és. Però jo crec que és més partit per Juan Hernández que per Aaron Rey. Necessitem tres tios ara que mosseguin, que es fumin de bufetades amb la defensa rival i que no s'arruguin. I a darrere, sisplau, per favor, sisplau, demano des d'aquí, amb tota la humilitat del món, a veure si per fi podem veure Aleix Coc jugant al centre d'aquesta defensa. Ho demano, sisplau. Què fa Aleix Coc a la banqueta? Fem-ho a favor. És un home que et dona tantíssim a l'àrea pròpia i a l'àrea rival que no entenc què fa aquest senyor a la banqueta. O sigui, Aleix Coc és un perill constant a l'àrea rival en cada corne, cada pilota penjada. I un camp com el de la Corcón, Aleix Coc pot fer moltíssima feina. I si a la Corcón ens apreta molt i ens tanquen, i ens omflen a pilotes penjades a corners, l'Escot també és un jugador per mi molt important en defensa. Per tant, a mi la baixa de Grego em preocupa relativament poc, perquè si tens l'Escot a disposició, l'Escot sí o sí ha de ser titular en aquest equip. I si molt m'apures, també podríem donar entrada en algun foradet que tinguem a Pedro Capó, que és un jugador que no et fa res espectacular, però és un jugador que complirà sempre. És un tio que et fotrà la cama també. És a dir, en poques paraules, recuperar la vella guàrdia.
Mira,
en aquest partit ha d'anar la vella guàrdia. Tios que saben el que ha costat arribar fins aquí, que saben el que és patir, però patir com animals per estar a segona, que saben el que és patir per no baixar també, i que aquesta samarreta l'han suat com el que més. Jo vull a l'Escop, vull a Pedro Capó, vull a aquests jugadors aquest dimecres contra el Capó. Ho tinc claríssim.
Deixaré que el Pedro faci també la seva predicció, i és un debat també interessant que vull comentar amb vosaltres. Pedro.
Sí, no, estava bastant d'acord amb el que deia en Vicenç, no? Vull dir, crec que l'Aleix ens pot donar molt en un camp com Santo Domingo, i més recordant el gol de l'empat en el 92 de Juan Ibiza, el partit d'anada, una sentada lateral de Piet i Cavadins. Vull dir, crec que serà un partit on futbol, crec que veurem ben poc, i que la pilota aturada tindrà molt protagonisme. Per tant, aquí hem de posar tot allò que ens digui bé per dalt, ho hem de posar.
Veurem. Volia comentar-vos també, ara que ho has tret, Vicenç, em fa la sensació, no sé si també ho comparteixes, respecte al partit d'ahir, que va haver-hi un moment que Antoni Hidalgo va dir, saps què? Vaig apostar per qui em va treure les castanyes del foc, juntament amb ell, evidentment, a Olot, i qui em va fer tocar el cel a Marbella.
Absolutament. I a més, una forma, jo crec que força descarada, Força descarada. És a dir, va dir, escolta, estem fent un paper dels pitjors partits de la temporada, això no va ni per l'ant ni per atràs, si caiem, caiem amb els meus, amb els que ens han portat fins aquí. Jo, quan vaig veure la claretat d'idees, perquè a mi que va estar poca estona, però el temps que va estar l'Oscoidi, escolta'm, jo no li vaig veure picar, no li vaig veure tocar malament ni una sola pilota. Ni una. És un jugador que està allà, que sembla que hi sigui, però l'Oscoidi, tu, escolta'm, el que diem, la vella guàrdia. Tios que saben el que ha costat arribar fins aquí, en contraposició, i disculpareu, en contraposició amb altres futbolistes que han arribat aquí i que demà estaran, doncs, no sé, a Ponferrada o estaran a Melilla, ¿vale? Estem parlant de jugadors que saben el que ha costat arribar aquí. I jo, quan vaig veure l'Escoll i els 10 minuts que va fer, vaig pensar, pues, ole tu, nano. Ole tu, perquè, escolta'm, un tio amb les idees clares que va posar el peu quan s'havia de posar i que, escolta'm, sense gaire complicar-se la vida, allà va estar, no? Per tant, però sí, jo corroboro absolutament. Crec que aquest comentari va fer l'Adri i va fer el Sergi García a la segona part, i tal qual jo estava pensant en aquell moment, això mateix que has dit tu ara. Va treure la vella guàrdia, amb la vella guàrdia acabarem, i amb la vella guàrdia, si hem de caure, caurem, i si ens hem d'aguantar, ens aguantarem. I jo estic absolutament a favor amb aquesta política i amb aquesta filosofia.
Doncs veurem si és una tendència o no, d'aquí al final de les últimes tres jornades. El que està clar, Héctor, vaig amb tu. L'any passat era tres partits per un somni, aquest any és tres partits per evitar per despertar-nos, per evitar el malson, però és que són tres partits, però és que no podem pensar més enllà del primer. És que el Corcón és la final de les finals de la temporada, no?
I a més, el que vam fer l'any passat al playoff va estar molt bé, però no ens serviria, perquè va ser una victòria i dos empats. Si fem el mateix que els tres partits de l'any passat, malament a rai. Jo crec que, ja t'he dit abans que tenia, les sensacions meves no eren bones, està clar que guanyant demà seria brutal. I en quant a la vella guàrdia, jo discrepo una mica, perquè sí, són gent que ho dona tot, però jo dubto que algun d'aquests tinguin el nivell per estar a la categoria, o crec que són una mica justets, i en el cas de Justo particularment. És un tio que no se li pot retreure res, de voluntat i d'actitud, però en el terreny de joc a mi em deixa a vegades coses que desitjar. Clar, per contra, el Pierre té moltíssima més qualitat, però se li pot discutir la implicació. Clar, són coses que són difícils de conjugar. Què prefereixes? 10 Stoikovs o 10 Jossos, per exemple, saps? És un altre debat que es podria obrir.
Sí, però...
Bueno,
sí.
Jo no tindria dubte per respondre aquesta pregunta.
Ni jo tampoc, cap ni un. Te la responc ara en un mig segon. 10 of coilis i si poden ser 12, millor.
Sí que és cert, si vols ara continues, Pedro, també fes la reflexió tu en aquest cas, però sí que és cert que fa la sensació, i ho deia per exemple ahir el Sergi durant la Transmi, que és que un dels problemes d'aquesta temporada és que el que has portat, o la nova guàrdia, tampoc millora el que ja tenies. Jugadors que, especialment les sessions també, que se'ls hi pressuposava qualitat suficient per jugar a segona divisió, no te l'han demostrat tampoc. Pedro, no sé si estàs per aquí, no?
Sí, perdona.
Digues.
A veure, també hem de ser conscients que la temporada passada va ser una temporada totalment atípica, que ens vam trobar un 26 de juliol jugant tipus de segona i més i mig després ja estàvem debutant a la categoria, quan els equips, pràcticament, qui més qui menys, ja sabien a quina categoria es mourien. Mm. I si us hi fixeu, vull dir, és tan senzill com agafar el telèfon, entrar a l'aplicació de la Lliga i mirar quins equips estan a baix. L'Albacete, que l'any passat es salva amb un penal al minut 87 al camp del Cádiz, allà havia pujat. El Lugo, que l'any passat se salva també amb un 1-0 al darrer partit. I els quatre que anem després ja som equips que han pujat aquest any. Vull dir, estem en una zona on ens hauríem de trobar de manera normal després de pujar de categoria, i més veient que som el pressupost més baix de la categoria també, i que precisament aquí és on volia lligar, jo no tindria dubtes si 11 Stoichkovs o 11 Jossos. Vull dir, al final, un Josso, un Pedro Capó, un Aleix Cox, són jugadors que tenen una vida bastant paral·lela al Sabadell. Som nosaltres, actualment, i lamentablement, som un equip de segona B. Però no aquesta temporada, històricament. I què vull dir històricament? Si agafem els darrers 20 anys, hem estat a segona B, a tercera i 6 anys de segona. Sabem el que costa deixar un pol com segona B i arribar a segona. Per això ens intentem aferrar amb ungles, dents i amb el que faci falta a aquesta categoria. Sí. Aquests jugadors els hi passa exactament el mateix. Es deixaran el cap, el colze, els genolls, s'ho deixaran tot per mantenir l'equip. I segurament ho senten també, se senten del Sabadell. Llavors, s'ho deixaran tot perquè aquest equip es mantingui a segona divisió. Potser sabent que l'any que ve ja no es compta amb ells. Potser sabent això, però ells ho senten. I amb aquests jugadors has d'anar fins a la fi del món. I si han de jugar en Josu a la sortida titular, en Pedro Capó a la sortida titular, sortiran, s'ho deixaran tot, i és el que us deia al principi del programa. Si s'ho deixen tot, tenen el seu guanyat. Podrem guanyar, podrem perdre, però l'actitud que hem de veure és sempre anar-hi, i seguir anant. I crec que això és un missatge que es porta enviant des del dia del Badalona fa any i mig, que ens posava molt temps i que ens anàvem al Pou i que potser el centre d'esport Sabadell desapareixia.
Doncs aquí queda sense dubte l'argument.
Pau, em puc defensar un moment?
Sí, tant, Héctor.
Jo en cap moment he dubtat de la professionalitat de cap jugador. Estic parlant de qualitat, que és una cosa molt diferent.
Sí, aptitud en P, en aquest cas, sí.
Aptitud, he dit, l'he defensat per l'estat. No, el que estic dient és que a nivell de qualitat hi ha jugadors que venen de segona B i que siguem realistes, quasi en baixen a tercera també. Vam sortir, però vam estar a punt de baixar a tercera. I són jugadors que a nivell de qualitat, per mi, crec que no hi han d'estar. Però és una opinió, jo respecto la vostra, però altra respecto la meva també.
Sí, només faltaria en aquest cas.
I tant.
Només faltaria.
I tant.
S'està jugant, per ser un Oviedo Màlaga que ni ens va ni ens ve, acaba de marcar un golaç, però un golaç, Lucas Aguijado, 1-0 de l'Oviedo contra el Màlaga, que d'aquests d'agafar-lo després al resum i veure'l, perquè ha estat un autèntic golaç des de la frontal amb la dreta, directe a l'escaire, i de moment guanyant l'Oviedo 1-0, un partit que, insistim, ni ens va ni ens ve. L'Alcorcón, que, per cert, que ens queden 11 minuts, vull parlar de l'Alcorcón, acabar de rematar aquesta prèvia, i després ja, de veritat, que us deixo rajar de la Lliga. El teniu molt controlat? Creieu que serà un partit d'aquells on no passarà massa història?
Bueno, de fet, crec que tenim una dinàmica similar, que són dues victòries, un empat i dues derrotes en els darrers 5 partits. Parlo de memòria, potser ara he patinat, però a diferència que les dues victòries del Sabadell són contra el Mallorca i el Rayo, i les dues victòries de l'Alcorcón són contra el Lugo i l'Albacete, no? Vull dir, a nivell de classificació, crec que això també té a veure. Però tots coneixem el senyor Anquela, sabem com treballa els seus equips, i si ja partim per la situació en la que trobem, no serà un partit fàcil. Encara crec que li posa més al·licient que hi sigui ella a la banqueta rival, perquè encara ho fa molt més complicat, perquè ja ho deia el Vicenç, és anar a la guerra, és anar a morir I què voleu que us digui? Jo, malgrat que estem jugant, agraeixo molt un partit d'aquests, perquè no deixa de ser un partit de segona divisió, que és dependent de tu, i que una victòria et comença ja a fer treure el cap en el moment més determinant de la temporada, i ja era hora de poder viure, encara que sigui per la part negativa aquest any, un partit així.
Clar, és que al final, per exemple, Vicenç, hem viscut tal muntanya russa aquesta temporada, que ara estem al pou, amb perdó de l'expressió, i igual d'aquí a 48 hores estem dient que som... que veiem la permanència a totes les cometes, ja, a prop.
Tant de bo, tant de bo. O tant de bo. Home, jo hi confio, compte, que jo hi confio, escolta'm, si no, no, què fem aquí, no, com diria aquell? Hi confio, però... jo fa dues o tres jornades enrere pensava, hòstia, dels partits que ens queden, jo amb un company de feina ho comentava, dels partits que ens queden a l'Alcorcón, de llarg és el més fotut, home, però veu Mallorca, veu Rayo, dic sí, dificilíssims, però el de l'Alcorcón és el més fotut que ens espera, dic a veure si a l'Alcorcón podem anar, doncs nosaltres que som uns cachondos i som els de l'Adell, anem a l'Alcorcón, allò, vamos por la puerta grande, amb un carro de baixes, després de dues derrotes, amb unes sensacions terribles, bueno, això és el Sabadell. No podíem esperar menys, és a dir, nosaltres som així de xulos. Nosaltres ens anirem al Corcón, con el carrito del pescau, i a deixar-nos la vida allà. Bueno, doncs perfecte, som el Sabadell, escolta, ho hem vist moltes vegades, això, i por cap ni una, confiança, tota del món, absoluta. I més, com em deia abans, si anem amb l'Aria Guàrdia Campanar, que són tios ja bregats en aquestes líders, i allà mort, jo espero un partit dificilíssim, amb un rival molt complicat, que estan tan desesperats com nosaltres, i que aniran a mossegar amb un entrenador que és Banquela, que a mi és el que em genera més respecte, perquè és un entrenador que és gato viejo, com per desgràcia està davant en el marcador, jugarem 5 minuts de rellotge, no jugarem més, és a dir, les pilotes aniran a qualsevol banda menys a la gespa, i espero un partit a cara de perro, un partit molt gos i un partit molt, molt, molt difícil, de molta pilota penjada, de molt contacte físic, un partit molt difícil. La veritat, dels que ens queden, per mi, els pitjors, el pitjor partit amb diferència, el més complicat.
Pedro, volies dir alguna cosa?
Sí, jo volia afegir que respecte al que deia el Vicent, de trobar una situació límit i això, no sé si sóc l'únic que ho pensa, però crec que des que va arribar Antonio Hidalgo a la banqueta, que quan ens hem trobat en la situació més límit, i digue-li Castellón, digue-li playoff contra la Cultural Leonesa al minut 120, o digue-li el partit del Barça amb el gol que els anul·la al minut 85. A les situacions més límit, aquest equip, amb Antonio a la banqueta, ha respost.
Sí, totalment.
Ho hem anat comentant també, ha estat un argument recurrent durant l'any. Héctor, a tu què et sembla l'Alcorcón? Respecte, Anquela, veus també que passin poques coses al partit?
Sí, passarà molt poquet, però jo ahir estava veient una estona que vaig poder veure del Mallorca-Alcorcón i al minut, em sembla que era el minut 15, en Guacali aquest,
sí.
Fica el colze a la cara lateral del Mallorca, que em sembla que era el Brian Olivan, no estic segur. I va posar una cara de por que jo vaig dir que sigui vermella, que sigui vermella, perquè aquest jugador és brutal, sí. És inconmensurable, és el millor fitxatge de l'hivern i per mi està entre els 5 millors jugadors de la categoria. Si podem fer que aquest tio no estigui còmode, bueno, però la gent diu que no passaran coses. Si està fluït en Guacali, ho podem passar malament. Perquè abarca molt camp, té xut, té passades, defensa... És un tio molt important. Si l'anulem bé, hi haurà possibilitats. Però com estigui còmode, ja et dic que ho passarem malament. I Anquela, el que deia el Vicent, Anquela és zorro viejo o perro viejo, sap de què va això, i si fica un gol a l'Alcorcón, ens la veurem... magres, molt, molt magres.
Sens dubte, en Guacali, que li ha canviat la cara aquest Alcorcón, des de la seva arribada, com s'ha dit, per part del Huesca, ha estat diferencial al mig del camp de l'equip, en aquest cas, Alfarero. Va, ara sí, us demanaré relativa brevetat, també, allò un minutet i escaig per cadascú, però dimecres no hi ha públic a Santo Domingo, en Duba tampoc, però demà, per exemple, a Cartagonova sí. Han passat uns dies ja, hem pogut digerir, però tampoc ho hem pogut copsar en vosaltres, no? de viva veu. Què us sembla aquesta decisió del govern d'obrir només els estadis que estiguin en fase 1 No sé si algú té moltes ganes d'engegar, d'obrir aquest meló.
Jo aniré ràpid, si vols començo jo.
Vinga, va, Héctor.
A més, una cosa que, bueno, saps que col·laboro amb una web de futbol i fem vídeos, i m'ho preguntàvem fa un mes, que tornem als camps. Jo vaig dir, fins que no estem al camp, no ho veuré clar. Aquesta mesura és terrible pel futbol, perquè és terrible per una part, i per altra part és molt bo tenir gent als camps. Però jo soc d'opinió que tenir públic alguns camps i d'altres no, aquestes alçades, és una alteració enorme. Una adulteració de la competició molt i molt bèstia. Però bueno, no canvia de res.
Va, Pedro, tu que has pogut trepitjar alguns caps aquesta jornada, diria que cap, no?, sense públic?
No, jo cap. Cap. Jo penso
sí, cap en públic, perdó. O sigui, tots els que has trepitjat no hi havia gent encara a la grada.
No, encara no. Jo penso com l'Hector, és una adaptació a la competició en el moment que ja deixes de competir en igualtat de condicions. I el públic t'ajuda. I ahir, durant el partit, ho pensava, dic, hòstia, si a la nova creu altra hi haguessin encara que fossin 3.000 persones, que ja és un quart d'entrada, dic, aquest any pocs partits ens escapen aquí. Pocs partits, perquè el camp de Sabadell, tot i ser obert, la gent no sé què té, que quan ha d'apretar, apreta, i l'equip ho nota, i el rival també ho nota. Ostres, si ara tu vas a jugar al camp del Castelló i tenen 4.000 persones que també apreten, ostres, t'ha de sortir malament, però és que allà apreten per bé i per malament.
Sí, sí, sí. Sí.
Però troben, clar, el jugador local també ho nota per bé i per malament. O sigui que penso com l'Hector, és una alteració total de la competició.
Amb 0 a 1 minut 80 estaven xiulant, el seu equip, allà a Castàlia. Sí, sí. Vicenç, va, remata-m'ho.
Un despropòsit. Un despropòsit. T'ho puc dir...
Ràpid, no?
Un despropòsit, una vergonya, una adulteració de la competició acollonant, un greuge comparatiu inacceptable, un nyap monumental. Jo l'altre dia vaig veure les imatges del partit, per exemple, crec que va ser de playoff Burgos-Calahorra, i allà hi havia la Mundial en aquell estadi. Deu ser que ja no hi ha virus, tu. Només deu haver virus aquí a Sabadell i, no sé, al camp del Terrassa fins i tot, que ja no hi van ni els ocells. Doncs mira, aquell dia al camp del Terrassa també hi havia gent, hi havia un gol ple. Dius, hòstia, tu, Terrassa jo diria que està 20 minuts aquí. A tot aquell gol, tu. Jo, és un despropòsit. És que no tinc ni cap ni peus. I és un greuge comparatiu, inacceptable. Jo, per exemple, sense anar més lluny, davant del Tenerife, si a la primera part... Tu creus que amb 3 o 4.000 seguidors del Sabadell a la nova creuada el Sabadell hagués fet la primera part que hagués fet com el Tenerife? No. Perquè jo crec que als 10 minuts segur que algú des de la grada hagués dit què passa aquí? I algú s'hagués posat les piles. Seguríssim. Jo n'estic convençut. El Sabadell amb gent a casa hagués tret molts més punts dels que tret. I no se'ns haguessin escapat molts dels punts que s'han escapat a última hora, amb jugades tontes, perquè el jugador estaria més en tensió, el jugador estaria més acompanyat i la gent hagués tret molts punts. Estic convençut. Convençut. Per això em sembla un despropòsit descomunal.
Sí, sí. La veritat és que és, sobretot és el greuge comparatiu entre, sí, uns, sí. Entre uns i altres al final, que fer aquesta distinció insistim, i tanco el debat ja perquè ens queda un minut i mig, però,
sí, sí, sí.
Però el fet de Castelló, la província està en fase 2, però poden entrar perquè la Comunitat Valenciana es troba en fase 1, Albacete es troba en fase 1 però no poden entrar al Belmonte perquè la Castella, la Manxa es troba en fase 2, no,
és...
Sí, 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 vull dir, no té ni cap ni peus, però bé. En fi, ens haurem de conformar ja la pròxima temporada per tornar a l'estadi de la nova Creu Alta, que falta ens fa a tots plegats. Va, moment per la porra. Héctor Roger, va.
Jo faré content al meu amic José Antonio Utrera, que ha fet molta canya, i pujaré que guanya el Sabadell. El resultat del dia a vosaltres.
És igual, vinga, va, doncs t'apuntem una victòria. Pedro Salado.
0-1, gol de l'Escoc.
0-1, gol de l'Escoc. A més, a Santo Domingo, no? Hi vas, sí. Vull dir que hi vas tu, no?
Sí, seré allà.
Doncs aviam si...
Aviam, la feina, doncs seré allà.
Aviam si pots immortalitzar aquest gol de l'Escoc. Vicenç Hernández.
0-1 i pastilleta sota la llengua.
Déu-n'hi-do. Vinga, va, una abraçada a tots tres. Gràcies per haver participat al Tribuna Preferent d'avui amb el Roger Bonet, que l'ha fet possible les vies de so, i servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Demà a les dues, Hotel Suís amb l'Adrián Arroyo. Dimecres a 6:45, Sabadell en joc, amb tota la tropa, a Santo Domingo, Agrupació Deportiva Alcorcón, Centre d'Esports Sabadell. Una abraçada, adeu.
Tribuna Preferent, la tertúlia del Centre d'Esports a Ràdio Sabadell.